única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Periòdic Hora Nova.
La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
Al quiosco viu el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opi. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies al prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. El quiosco viu al PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 10 de novembre, m'agradaria començar amb una mirada a la ramaderia. I és que quan les granges de vaques encara no s'han recuperat de la dermatosi nodular que ha obligat a sacrificar centenars d'animals i aturar el trànsit de bèsties entre granges, aquest dilluns han entrat en vigor noves restriccions en el sector aviari, aquest cop per aturar la grip aviària. Una de les mesures més importants és el confinament de les aus al corral i la prohibició de criar-les a l'aire lliure en més de 200 municipis catalans i gairebé 1.200 arreu de l'Estat. L'objectiu és que l'aviram no pugui entrar en contacte amb qualsevol au migratòria que podria dur el virus de la grip. En el cas que no es puguin tancar les gallines en un corral, la mesura preveu que es col·loquin xarxes de protecció antiaus. I també es prohibeix que l'aviram begui aigua procedent de fonts on hi pugui accedir aus silvestres. I també es prohibeix la participació de les aus de corral amb fires i concentracions d'animals. Les mesures afectaran sobretot el sector de l'ou, que ja està tocat, perquè en els darrers mesos s'han hagut de sacrificar prop de 2,5 milions de gallines. No ens sortirà tan perjudicada l'agricultura de carn, perquè ja acostuma a treballar amb instal·lacions tancades. Tot i això, les restriccions que entren en vigor avui són un nou cop al sector de la ramaderia, que a més de les epidèmies constantment ha de fer front al mal pagament dels productors, l'eterna burocràcia i la manca de relleu generacional. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dilluns tindrem una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que ens parlarà de boscos mixtes. I després descobrirem tot el que hem de tenir en compte quan lloguem un pis a la secció Drets de Butxaca amb el jurista Jan Botí, que ens ajudarà a detectar clàusules abusives dins dels contractes. Acabarem amb una píndola creativa de l'artista empordanesa Roser Martínez, tot això amenitzat amb el mundo sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, l'Ali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia i bona hora. Es pot dir que sempre plou sobre mullat, eh?
Molt tema. Exacte. El sector ramader sembla que no aixeca cap, eh? Quan no és una cosa, és una altra.
Quan és una cosa, és una altra. Bueno, i clar, diem, bueno, és el sector... Sí, però és el sector primari i, bueno, els pescadors no estan gaire millor, tampoc.
No, exacte, sí, sí. I són molt importants, no?
I està l'indústria alimentària, vull dir...
Exacte.
Ens hauria de preocupar tots. Per...
Sí, sí, sí. Aterrem
sí,
a l'escala.
Sí, sí, aterrem a l'escala.
Aterrem a l'escala.
Aterrem a l'escala, aquí no tenim molt, molts ramaders,
no,
ha, però no d'això.
Aquí tenim més pescadors, no?
Sí, sobretot pescadors, exacte. Molt bé, doncs parlarem del pla d'igualtat. No sé si parlar-te'n a tu, perquè tu ets la que ens has fet aquesta notícia.
Exacte.
Que és aquesta comissió participativa per vetllar per l'aplicació del pla d'igualtat, amb aquesta trentena de persones provinents de diferents àrees de l'Ajuntament, entitats i serveis externs com la policia local, l'ABS i els centres educatius del municipi, que han revisat les accions que preveu el pla d'igualtat i de gènere i LGTBIQ+,
val,
del consistori, i establert prioritats a l'hora de desenvolupar-les. Bueno, si vols afegir alguna
cosa... Sí, una mica. És una comissió que es reunirà un cop l'any i que està formada per això una trentena de persones de diferents àmbits, i el que es vol és com donar diferents mirades en aquest pla d'igualtat, no? Que allò que hi havia en el paper doncs s'acabi fent efectiu. I també, clar, és el que deia la regidora, hi ha moltes propostes i un pressupost que no arriba.
Va, llavors, això sol passar.
Sol passar, clar. La idea és que aquesta comissió pugui establir quines propostes són més prioritàries i quines es fan aquest any i quines faran un altre any.
Va, doncs així és una mica doncs, una tria, com el tema dels pressupostos participatius, però en aquest cas amb el
en
pla...
En matèria d'igualtat.
Amb el tema d'igualtat. Més coses que també tractarem en aquest informatiu. Junts dona explicacions de la ruptura amb el PSOE amb un superdissabte a peu de carrer per tot Catalunya. Això que vol dir que a l'escala el partit ha muntat una parada informativa a la zona del Petit Príncep, a la platja de Riells. En aquest cas, la política nacional que ens ve a aterrar a la política local amb aquesta parada que han muntat la gent de Junts per explicar per què han trencat el pacte d'investidura amb el PSOE i les seves explicacions. Va venir el senador gironí de Junts aquest dissabte i ens va explicar doncs, els motius, entre ells també ens va respondre si ho veia a una estratègia electoral de cara a possibles avançaments per la dreta d'Aliança Catalana. Bueno, tot això ens ho explicarà ell.
Ens ho explicarà ell a la notícia. Però això està bé, no? És una manera d'obrir la política al poble.
Exacte.
No? Aquestes
sí, paradetes. Sí, però al final és, sí, bueno, és una política nacional, però que també
ens afecta
el que dèiem,
totalment.
No?
Què més tenim?
Vinga, parlarem de l'aplec de Sant Martí d'Empúries, que ha estat aquest cap de setmana amb la visita del bisbe de Girona. Molts escalencs i visitants han gaudit d'aquesta nova edició de l'aplec. S'ha celebrat una missa solemne amb la presència del bisbe, una audició de sardanes, i no ha faltat la parada del cert de venda de castanyes.
Molt bé.
Que ara els estem donant sortida, aquestes castanyes, perquè
exacte,
si ho haguessin
sí,
a matar-ho de novembre...
No, home, no.
No, no. Bueno, doncs això, parlarem d'aquesta
jornada festiva
de cap de setmana. Sí.
I en esports, què
tenim? I en esports tenim els resultats de cap de setmana, que ara fa uns minuts sentíem a l'Ivan. Doncs ens fa un resum de tot el que ha explicat l'Ivan ara fa uns minuts. El resum és empat a futbol, derrota a tenis taula i triplet a bàsquet. El Futbol Club ha empatat a 3 contra el Cornellà i ha baixat a la quarta posició.
Anem pujant, baixem, de segons, ara ja estem als quarts.
Hem
de remuntar-ho, això,
molta lliga, queda molta lliga.
Exacte, hem de remuntar-ho.
Aquest titular que sempre ens agrada. Vinga, i el CTT Serra l'Escala ha tornat amb les mans buides de Galícia, després de perdre-hi per 4-2, que ens han perdut.
Ai...
I el bàsquet ha signat un triplet, victòries dels sèniors masculins i femení. Sempre ens quedarà el bàsquet.
Tenim, exacte.
Sempre en aquests
resums d'això hi ha una cosa positiva,
bueno,
una cosa negativa.
Una de cal i una d'arena, no? El que se sol dir, bueno, però és que ja, home, si perdessin tots seria un daltabaix, eh?
Home, seria un drama.
Vale.
I el temps.
Inici de setmana prou tranquil. Bueno, ho estem veient,
ho estem veient.
Alguns núvols prims i matinades més fredes. Demà tornarà el garbí fluix i l'ambient suau a migdia. Bueno, si us havíem fet la il·lusió d'aquest dissabte, que va fer una mica de fred.
Sí.
Dissabte se feia fresqueta.
Feia fresqueta. Feia temps de tardor.
Feia temps de tardor i alguns ja vam treure les botes d'hivern. Val, doncs diumenge amb les botes d'hivern ens les vam haver de... aquelles coses que passen, I ja tornem a anar amb les d'entretiempo. I bàsicament això,
I ara podrem tornar-les a treure o no? No, entretiempo encara ens quedem,
segons el que diu aquí, és entretiempo. Aquest famós titular d'entretiempo, d'aquest concepte. Un dia l'hauran de desgranar, aquest concepte. Què vol dir?
Sí, què vol dir això?
Què?
No,
en fi...
Sí.
Entre temps.
Doncs, Lali, ens ho amplies tot al punt de la una.
Allà estarem.
Gràcies.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat. Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
I un dilluns més obrim el Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui us parlaré de boscos. I no boscos qualsevols, perquè... De boscos tenim pinedes, tenim fagedes, rouredes, alzinars... Però avui parlarem d'un tipus de bosc que porta, podríem dir, la biodiversitat al límit.
Ui,
o sigui,
quin tipus de bosc és aquest?
Aquell que resisteix. És a dir, els boscos mixtes.
Boscos mixtes, per tant, entenc que hi ha diversitat d'arbres allà dins.
Diversitat d'espècies que viuen a cavall o a mig cavall d'aquells boscos continus més dominants per una determinada tipus d'espècie, no? Només. Però ja veurem com que bàsicament responen que la regió on ens trobem nosaltres, que és la regió mediterrània, és una regió de transició entre el que podíem dir una regió eurosiberiana, és a dir, l'europea i centreeuropea, i una regió subtropical, és a dir, el nord d'Àfrica o el sud de la península Ibèrica. Estem una miqueta...
Al mig.
Ho podríem qualificar en un camp de batalla.
Ui, vale.
Perquè un estira cap una banda, l'altre estira cap una banda, i el territori és el que hi ha, les muntanyes són les que són i la terra és la que hi és. Per tant, hi ha competència en l'espai, i això és important. I aquesta competència en l'espai es tradueix en el en el que biològicament o ecològicament anomenem factors limitants. O sigui, una espècie no es caracteritza, o la distribució d'una espècie no es caracteritza per les coses que li van bé, perquè així qualsevol espècie estaria a qualsevol lloc, si no es caracteritza per les coses que no li van bé. O sigui, el que el limita que visqui en un determinat lloc o un altre. Doncs, aviam, aquest camp de batalla es tradueix en una gran diversitat i en uns hàbitats, podríem dir, molt singulars. Un d'ells és el que veurem avui, o sigui, els boscos mixtes, que són uns espais forestals completament de transició entre els dominis de les coníferes, en podríem dir els pins, per traduir-ho al llenguatge més mundà, i els grans boscos caducifolis atlàntics, és a dir, les rouredes i les fagedes. D'acord?
Que aquests no són boscos mixtes, eh? Són boscos en què predomina una espècie.
Exacte, són els denominats planifolis. Estan boscos... Els dos grans grups són els acicolifolis, és a dir, els pins, i tot el que deriva dels pins, i els planifolis, que són tot el que no són pins, bàsicament.
Molt bé, està molt bé aquesta classificació.
Bàsicament. Doncs, aviam, una mirada. Ens hem de transportar per un moment, imaginem que ens movem entre uns 500 i uns 1.500 metres d'alçada, el que en un àmbit anomenat com a mitja i alta muntanya mediterrània. Atenció, perquè aquesta mitja i alta muntanya mediterrània és la que climàticament també està donant més senyals de canvi climàtic.
Ui,
és a dir, la que, per exemple, pateix més aquesta pujada de temperatura i la que pateix més també les assecades o els processos de sequera perllongada. És un territori amb sistemes muntanyosos ja prou importants, però encara podríem dir en terra de ningú i on, per exemple, l'orientació i la precipitació, també la temperatura, com hem dit, et pot marcar la supervivència d'alguna d'aquestes espècies.
Per tant, el canvi climàtic, això que deies, li pot afectar, no?, la supervivència d'aquestes espècies.
Exacte, li pot afectar, sobretot si aquestes pujades de temperatura, per exemple, aquestes onades de calor, que coincideixen amb els temps on hi ha la secada més important, que és a l'estiu, van a més. Això directament pot arribar a eliminar o impedir que creixin en aquelles bandes, no? Podríem dir que la millor època per reconèixer aquests boscos mixtes és la tardor.
La tardor. I això per què?
Perquè la tardor, els boscos mixtes normalment són boscos caducifolis, de fulla caduca. I cada espècie té un color diferent.
Ah, són aquells boscos que els veiem verds, grocs i vermells,
no? Ah, exacte, que va canviar la fulla a mesura que va avançant la tardor i sobretot un canvi de color que destaca entre, per exemple, les coníferes, que són perennes, que no canvien mai, que sempre és aquell color verd i verd intens de fulla, no? Si veiem un canvi de color, això vol dir que parlem, com hem dit, de espècies caducifoli. Tenen aquesta estratègia de perdre la fulla com a adaptació a l'arribada de l'hivern i, per tant, a la baixada de temperatura. Els colors grocs, ataronjats o vermellosos, fins i tot granates, delaten espècies com els aurons, els blades, els freixes, els cirerers, les moixeres, els oms, els avellaners i els castanyers, que són els que bàsicament formen aquests boscos mixtes, aquesta gran diversitat. En un bosc mixte hi podríem dir que trobem bàsicament les següents famílies botàniques.
A veure, quines són?
Les aceràcies, que engloben el gran grup dels blades i els aurons, el que en nom científic comença per gènere Acer, Acer opalus, Acer campestre, Acer platanoides, etc. Les rosàcies, de la mateixa família que les roses, i que d'allò, que engloben les moixeres, les cerveres i els cirerers. Les olmàcies, és a dir, els oms i els oms, en podríem dir, i els lledoners també. I finalment les betulàcies, que engloben els bedolls i els avellerers, que serien els dos altres grans grups.
Per tant, tenim aceràcies, tenim olmàcies i betulàcies, aquests
tres. I rosàcies.
M'he deixat una, d'aquestes quatre famílies.
Exacte. Evidentment, espècies que treuen el nas entre grans masses de pinassa, pirroig, rouredes i fagedes. Això també els vol dir una cosa, que si són clapes o punts determinats, mai arriben a organitzar-se en un gran bosc, sinó que formen allò que en diem bosquines, que són petits boscos. petits boscos delimitats, petites zones, però sempre enmig d'altres masses forestals molt més grans. Per tant, no poden créixer més.
Per tant, un bosc mix no serà mai un bosc molt gran.
Exacte. Si no, ja no estaríem parlant de bosc mix, no estaríem parlant d'una gran extensió forestal amb una mateixa espècie o amb un parell d'espècies dominants. Hem dit abans que són espècies de muntanya. Muntanya mediterrània, també,
sí.
Encara que a l'Atlàntica també n'hi ha, també apareix el bosc mixtre, però aquí ens centrarem en aquesta mitja muntanya mediterrània. Uns boscos que solen aparèixer ja a partir de 400 a 600 metres en amunt. És territori de les serres litorals i prelitorals. Serradalada, litoral i prelitoral. Espècies que en aquest cas sempre ocupen la cara nord.
Ah, carai. O sigui, els tenim sempre a la cara nord de les muntanyes.
Clar, perquè és la cara nord, és la que toca més ombra, l'orientació que rep més ombra, que conserva millor la humitat i, per tant, no pateix les temperatures tan elevades de l'estiu ni les secades de l'estiu.
Aquells límits que dèiem, no?,
aquests
de les
límits.
Altes temperatures.
Apareix als indrets més ombrívols, amb menys radiació i més frescals. Això vol dir que en aquestes serres litorals normalment apareix resseguint els barrancs o cursos de les rieres, que són les zones més fondes. I es barreja moltes vegades amb vegetació de ribera, com són els pollancres, els verns o els salzes.
Per tant, els agraden zones humides, no?
Exacte,
també.
Les zones humides, on poden resistir millor, perquè els boscos mixtes no deixen de ser una vegetació que se'n diu relictual.
Ui, què vol dir això?
Que procedeix de l'última glaciació. És a dir, quan hi havia les glaciacions, el glaç va arribar a latituds molt més baixes, no? Per tant, aquesta vegetació adaptada al fred ocupava latituds molt més al sud. A mesura que es van anar retirant les glaceres, aquesta vegetació adaptada al fred va poder progressar més cap al nord. I ara ens queden petites clapes aïllades que fan memòria d'èpoques més fredes que hi havien hagut. Però, clar, neixen en un context
en què es mantenen aquelles condicions, no?
Ah, exacte, però cada cop són més petites, cada cop han de sobreviure més.
Perquè cada cop queden menys espais,
exacte,
no?, on hi hagi aquestes condicions.
Evidentment, cada cop queden menys espais. La pluviometria, també, hi fa, i gairebé sempre són arbres que apareixen amb registres mitjans per sobre dels 600 litres per metre quadrat a l'any. I un aspecte molt important són indrets on la sequera estival no és extrema.
Per això que dèiem, no?, que necessiten aigua, perquè provenen d'aquests espais més humits.
Necessiten aigua, recordem que també són espècies caducifòlies, per tant, l'aigua i el fred els hi va de la mà. A Catalunya, per exemple, és el cas de les obagues o dels bacs de la serra de Collserola, la serra de Marina, el Corredor, el Montnegre, Sant Llorenç del Munt i Montserrat, obagues del riu Corb, que això s'estén a cavall entre Tarragona i Lleida, i altiplàcies central. I finalment també els cingles de Bertí, les muntanyes de Prades, el Montseny i els Ports, ja a l'Ebre. En aquestes zones hi podem trobar cerveres, moixeres, avellanedes, oms i algun auró o blada, ja quan agafem una miqueta més d'alçada. Però podríem dir que no és el territori d'aquest gènere que dèiem abans dels àcers, de les aceràcies.
Per tant, estan molt escampats pel territori, però dius que tenen un territori preferit, no?
Sí, tenen
I
un...
I quin és aquest?
Clar, el territori preferit el trobarem ja a terres prepirinenques i pirinenques i serralada transversal, és a dir, zones més elevades, ja a partir dels 700-800 metres d'alçada, i on hi plou molt més. Hi plou, sobretot, més de 700-800 litres per metre quadrat l'any. En aquests indrets, aquest bosc ja no ha de buscar tant els llocs fondos com ho feia abans.
Perquè aquí ja hi fa més fred de jardí natural, no?
Sí. Hi pot aparèixer tant a cara nord com a cara sud, com el bac, com el soleil. Pot aparèixer als dos indrets, perquè ja no té aquestes condicions tan extremes, no? Hem de dir que serà més habitual a cares nord que no pas a cara sud, on apareix a petites clapes o en casos més puntuals. I en cara sud, quan apareixen a cara sud, seguirà el mateix patró que ho feia a les zones del litoral. És a dir, aquelles zones més fondes, aquelles zones de rieres, de barrancs una mica més profunds, de llocs més humits i més ombrívols. A cara nord ja tindrà una distribució molt més àmplia. En aquesta zona on apareixen els til·lers, els cirerers, però també tota aquella diversitat que parlàvem abans d'aurons i blades, de la gran família aquesta dels àcers, de l'ars. Hi ha tropocientes mil espècies, hi ha un bon tou d'espècies que, evidentment, molts tenen fulla d'aquesta que anomenem palmatiforme, com si fos la palma d'una mà, amb més o menys entrades. Fulles, en general, simples, no compostes, però en forma de palma.
I això també ho podem trobar, o sigui, hem parlat que el trobem a diferents territoris, el trobem també a les terres prepirinenques i pirinenques, però el podem trobar a l'alta muntanya?
A l'alta muntanya, mira, aquí... ens havien deixat de dir, Ona, que apareixin els tilers i els cirerers, però també avellaners i castanyers. També tenim boscos de castanyers, per exemple, les guilleries. Aquest principi, que en alguns llocs pot aparèixer com a bosc mixt, com a bosc aïllat, sí que és veritat que en aquestes zones, o bé sigui per cultiu, o bé sigui de forma natural, s'ha escapat una miqueta del bosc mixt i és l'única espècie que sí que pot arribar a fer un bosquet una miqueta més...
Més propi, no?
Més propi, més important. Tu em deies a alta muntanya.
Sí.
Ja ens situem per sobre els 1.500 metres d'alçada.
Exacte.
Aquí canviem d'espècies, perquè aquí el factor limitant seria la temperatura.
Clar, perquè aquí ja hi fa més fred. Llavors, hi ha algunes d'aquestes espècies que no hi poden sobreviure.
Exacte, hi ha molts dies de glaçada. I amb tants dies de glaçada o de neu al sol, o sigui, quan neva a l'hivern, de neus permanents, podríem dir que els blades, per exemple, els tilers, els castanyers, els oms, totes aquestes espècies no aguanten tant el fred. Són espècies que els agrada més... el clima temperat, o sigui, ni molt fred ni molta calor. Allò, entretemps, allò que parlàveu
exacte,
ara...
Exacte, entretemps.
Allò que es parlava, doncs, són unes espècies d'entretemps, en podríem dir. Però a l'alta muntanya, a partir dels 1.500 metres, els grans protagonistes són els bedolls. El bedoll és un arbre molt peculiar. Per què? Perquè és un arbre caducifoli, té la fulla petita, apareix en petites bosquines, boscos d'aquests mixtes, normalment entre avets, pirroig, pi negre, que ja són espècies d'alta muntanya, però si tu agafes una fusta de bedoll, el fuster el coneix, perquè és una fusta molt flexible. Per què estan i la de l'avet igual? Són fustes flexibles perquè han de suportar la neu, les grans nevades.
Llavors les branques s'han de poder torçar, no?
S'han de poder torçar i han de superar aquest pes de la neu. Doncs en aquest cas, els bedolls poden resseguir, també ressegueixen normalment els cursos dels rius, es barregen amb algun salze, que seria el que queda de la vegetació de ribera a altíssima, alta muntanya. No? Per tant, on ja veiem, per una banda tenim la diversitat, ¿vale? Per una banda tenim que és un bosc mixt, és sinònim de diversitat botànica, amb moltes espècies convivint en zones on normalment hi predomina una monoespecífica o biespecífica, tant si són pins com si són frondoses. Per altra part, són espècies amb molta part, fins i tot, de climes més freds, o sigui, relictes de climes més frescs. Espècies més adaptades, podríem dir, a climes més eurosiberians, per exemple, del nord de la península Ibèrica. Si ens anem, per exemple, als picos d'Europa, allà sí que veiem en gran esplendor aquests típics, aquests boscos mixtes típics. I, per altra banda, espècies o boscos que han de sobreviure o han de fer un front, per tant, són boscos indicadors de com evoluciona el canvi climàtic.
Per tant, són boscos que hem de tenir molt en compte, no? Ens hi hem de fixar.
Ens hi hem de fixar-hi molt.
Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquest guaita que tenim. Ens retrobem la setmana que ve.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a dijous de tapes. M'enllaparàs els dits.
I després del guaita que tenim, anem al mundo sonoro del DJ Bigut. We'll be right back.
Mondo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigot.
El passat 12 d'octubre del 2025 va veure la llum el quart àlbum de Verbaline sota el títol 12 en números romans. Aquí tenim la història d'un rellotge que passa de mà en mà al llarg de les dècades de l'inici del segle XX fins als nostres dies. Aquí tenim la veu del David Izquierdo. Ens proposa 12 temes després de 12 anys d'activitat. Amb 12 hores que composa aquest àlbum, explorem nous territoris sonors, transmetent autèntica intel·ligència emocional i fusionant el soul, el rock, el blues i el funk. Avui fem justícia amb Verbaline, probablement l'únic grup al món format per tres advocats en actiu al segle XXI.
Sounds remain. could, and I will never make it.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Doncs sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre expert jurista en dret constitucional, Jan Botí. Bon dia, Jan, com estàs?
Molt bon dia, Ona.
Quin dret descobrirem avui?
Avui parlarem d'aquelles qüestions clau a l'hora de llogar un pis.
Ah, això és molt interessant, perquè avui en dia cada vegada hi ha més gent, no?, que lloga en comptes de comprar. És més habitual el fet de llogar un pis. I, per tant, què hem de tenir en compte?
Correcte. A més, el tema del lloguer i de l'habitatge està a l'ordre del dia. Per tant,
sí.
Res millor com per comentar-ho. Mira, jo en aquest cas pensava, ostres, imagina't, no?, que has trobat el pis perfecte, que el preu és correcte, té llum, està a prop de la feina, tots els avantatges que li vulguis trobar. I que signes el contracte de pressa perquè no te'l treguin. Ara que quan anem als portals veiem que n'hi ha poquets a bon preu, doncs perquè no te'l treguin, signes. I al cap de 2 mesos peta la caldera.
Ui, problema bàsic, això crec començant que li ha passat
malament. A tothom. Correcte. Per tant, i aquí dius, està, parlem amb el propietari i el propietari et diu, mira, això ho has de pagar tu, perquè en el contracte que vàrem signar hi ha una clàusula que estableix que les reparacions són a càrrec del arrendatari, del llogater. Tu t'ho creus, perquè escolta, tens bona fe i al propietari doncs, no li veus cap maldat, però resulta que la llei diu una altra cosa. Per tant, avui parlarem de què pots i què no pots assumir com a llogater, què ha d'assumir i què no ha d'assumir el propietari quan establim un lloguer dels que entenem de tota la vida, de llarga durada, i quines clàusules ens hauríem de mirar amb lupa abans de signar. Per tant, veurem aquests drets i aquests deures que tenim com a propietaris i com a inquilins des que el pis el veiem fins que el signem i acabem vivint-hi.
Molt bé, i quins són aquests drets i deures? Quina legislació ho regula, tot això?
En aquest cas, per parlar d'aquests lloguers de llarga temporada, hem de basar-nos en la Llei d'Arrendaments Urbans, la LAU, que és la normativa que a nivell estatal regula aquestes relacions entre propietaris i arrendadors. En el cas del contracte de lloguer, sabem que hi ha una lliure disposició entre el propietari i l'inquilí. Per tant, en principi podríem pactar el que volguessin. Mm-hmm. Però, clar, la llei hi és per garantir una sèrie de qüestions.
Que no hi hagi pràctiques abusives, no?
Correcte. Mm-hmm. Aleshores, no hi ha cap clàusula dins d'un contracte que pugui contradir la llei.
Mm-hmm.
Les clàusules han de ser d'acord amb la llei. Per tant, les concessions i allò que pactem ha d'estar dins de la llei. Per tant, encara que tu signis una clàusula que és considerada abusiva, però tu no ho sabies, això després no tindrà validesa.
Per tant, signar-ho no és una garantia, no?, per al propietari? Vull dir, si l'inquilí se n'adona que aquella clàusula és abusiva, ell podrà recórrer i el propietari haurà de fer cas.
Efectivament. Ara bé, ja entrem en un procés.
Clar.
Que potser ens podem evitar. Potser ens podem evitar si seguim les 3 pautes que ara us marcaré en el llarg de la vida del que ha de ser el lloguer.
Uh-huh.
Abans, durant i després. Abans, ostres, revisem el contracte, revisem les clàusules,
uh-huh,
parlem amb algú que en sàpiga, assessorem-nos, no ho signem a la babalà. I, per tant, veiem quines obligacions s'estableixen i quines potser no em pertocarien. Per tant, deixem-ho mirat i establert.
Uh-huh.
Després, durant el lloguer, hem de tenir molt clar què podem assumir i què no. Què podem assumir i què no. I, finalment, hem de poder saber què fer en el cas de que hi hagi problemes. Quins canals podem fer servir i quines vies tenim per reclamar allò que no s'estigui d'acord amb la llei.
Vale. Abans de continuar, però, estem parlant ara de lloguers de llarga durada, no? Per tant, tots aquells lloguers temporals o lloguers d'habitacions, tot això aquí no hi entra.
Tot això entrarà en un altre programa si la nostra audiència així ho reclama. Però de moment, que ja és un tema prou dens, parlem d'aquests que menciones, sí.
Molt bé. Per tant, anem a veure. Què hem de tenir en compte, no?, per poder per poder fer tot això?
Doncs mira, hem de tenir en compte, abans d'iniciar doncs, tota l'explicació que farem doncs, de què li correspon al propietari o què no, etcètera, etcètera, tinguem en compte que en aquests lloguers que entenem doncs, de llarga durada hi ha una durada que estableix la norma per a defecte. I aquesta durada és de 5 anys. Uh-huh. Si jo faig un lloguer amb un pis per viure-hi, jo sé que allà hi puc ser durant mínim 5 anys.
Ja així de base, eh?
I així de base. Encara que jo pacti menys anys. Uh-huh. Si jo pacto menys anys, el contracte es prorrogarà automàticament fins a arribar als 5 cada anualitat. Uh-huh. D'acord? Per tant, això hem de tenir molt clar. No se'ns pot fer fora abans de 5 anys, a no ser que el propietari necessiti disposar del pis per un ús personal seu o per alguna sèrie de qüestions taxades a la llei. Però per garantia de l'inquilí, mínim 5 anys. Amb les persones físiques, 7 anys amb les jurídiques, una empresa, per exemple. Tinguem un compte, això.
Per tant, si hem pactat que són 3 anys en comptes de 5, els 3 sí que ens poden fer fora?
No.
No, tampoc.
Els 3 anys es prorrogarà automàticament fins als 5 de manera normal, per tant, dels 3 als 4 i dels 4 als 5, fins a assolir els 5. No podem... no podem ser-hi menys de 5 anys. A no ser que nosaltres voluntàriament decidim abandonar-lo i rescindir el contracte amb els terminis que també estableix la normativa, que haguem d'avisar el propietari, i per tant ho fem d'acord amb la llei. Però termini de 5 anys.
I el propietari té dret només a rescindir si el vol fer servir ell. No pot rescindir-nos-el per llogar-lo a una altra persona, per exemple.
No seria una causa que la llei contempli. Per tant, en el cas de que el propietari ens al·legués que ell en té una necessitat i que, per tant, el necessita i ens fes fora o ens digués que no el renova o que l'hem de deixar en el termini que estableix la llei, si nosaltres després tinguéssim coneixement per una altra via de que l'ha llogat a uns tercers, nosaltres aquí podríem demanar-lo perquè el propietari hauria actuat en frau de llei, hauria fet servir, diguem-ne, la pròpia legislació per evadir una responsabilitat seva, que és que no pot rescindir-lo si no és per causa justificada.
Molt bé. Anem a parlar d'un altre tema que també preocupa molt, la fiança.
La fiança. La fiança, com a norma general, hem de tenir en compte que la fiança és un mes de la mensualitat del cost del lloguer. Si el lloguer val 800 euros al mes, la fiança hauria de ser de 800 euros al mes. Que el propietari ens podria demanar alguna altra tipologia de garantia com un aval, per exemple, sí, però si ens demana alguna altra garantia, no podrà superar el cost de 2 mesos del que correspon de cost de lloguer. Per tant, excepte que hi hagi una sèrie de punts taxats per la llei, la norma és un mes de fiança, màxim 2 si hi ha alguna garantia extra, com podria ser un aval.
Uh-huh. I anem a una guia pràctica. Què no pot fer el propietari?
Bé, aquí, com deia, ens hem de centrar en el que estableix la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, i el Codi Civil subsidiàriament. Subsidiàriament vol dir, no?, en tot allò que no trobem específicament la regulació a la LAU, podem anar al Codi Civil, perquè d'alguna manera ho haurem de cobrir. Tot el que siguin reparacions necessàries, estructurals, de l'habitatge, perquè sigui habitable, corresponen al propietari.
O sigui, tot el que se'ns espatlli, que sigui de l'habitatge, tipus calderes, persianes, neveres, coses així molt grans...
Si ja hi és, sí.
Si ja hi és, ho ha d'arreglar el propietari.
Correcte. Uh-huh. Tinguem en compte, si el pis se'm lloga sense moblar i la nevera la poso jo, és responsabilitat meva. Però tot allò que estigui en l'habitatge en el moment en el que jo hi entri a viure, ja sigui estructural o d'electrodomèstics proveïts pel propietari, això corre a càrrec del propietari, a no ser que jo n'estigui fent un mal ús, i hagi donat cops de destral a la rentadora. Home, doncs aleshores em correspondrà a mi. Però, per tant, per un desgast habitual i ordinari, li correspondrà al propietari. Després, totes aquelles despeses que siguin extraordinàries de la comunitat, hem de posar un ascensor, hem de fer la façana nova, correspondran al propietari. Les despeses ordinàries de neteja de l'ascensor, del manteniment, etc., sí que, si es pacta, es podrien repercutir en el preu. Però les extraordinàries seran sempre a càrrec de qui té la propietat de l'habitatge. Després, pel que té a veure amb els impostos i els tributs, com a norma general, la llei ens diu que correspon al propietari, també. Uh-huh. Després hi ha vies de repercutir-ho en el preu. És a dir, jo et puc pujar-ho i amb allò cobreixo...
Bueno, et pujo
això,
el lloguer...
Correcte, però això ja és una estratègia, diguem-ne, que no correspon. La llei diu l'IBI, per exemple, l'impost de béns immobles, no? Allò que paguem per aquell trosset de terreny que fem servir, correspon al propietari.
Clar, i també les taxes municipals, no?
Correcte, és a dir, en cas que hagis de pagar les brosses. És a dir, com a norma, això correspon al propietari.
Les brosses corresponen al propietari, també, però són residus que fa el llogater.
Sí, per això aquí podríem estar en la línia de que potser sí que es podria repercutir en el preu, és a dir, no és una cosa tan estricta com ho seria s'ha d'arreglar la baixant del lavabo. Escolti'm, això és del propietari absolutament, no? Després, l'assegurança de l'habitatge també li correspon al propietari, que és el qui n'és el titular, sobretot en el cas de que l'assegurança ens estigui cobrint responsabilitat civil, danys estructurals, etcètera, etcètera, no? Després, quan nosaltres hi entrem, evidentment, per poder llogar un habitatge, ha de tenir la cèdula d'habitabilitat i ha de tenir el certificat d'eficiència energètica. Això és un cost que correspon al propietari, et dic. Clar, al final ens ho pot repercutir pujant-nos al peu del lloguer, però mai podrà fer-ho sota aquest concepte. En tot cas, ho podrà fer per altres raons, però no sota aquest concepte, no? I finalment, el que dèiem, les qüestions bàsiques d'aigua, llum, gas, no és tant que això ho hagi d'assumir el propietari a nivell de cost, però sí que ens ho ha de proveir a l'inici, i per tant després nosaltres doncs ja assumirem el cost, o el propietari, això sí que en funció del que s'hagi impactat entre les parts.
Per tant, ja la llum i l'aigua han d'estar donats d'alta i el llogater només ha de fer el canvi de nom, no?
Seria desitjable. Seria desitjable.
Per tant, recapitulem. Reparacions necessàries com estructurals de l'habitatge, despeses extraordinàries de comunitat, tributs i impostos, assegurança de l'habitatge, els certificats d'eficiència energètica, cèdula d'habitabilitat i les instal·lacions bàsiques en bon estat. Tot això és responsabilitat del propietari.
Correcte. No?
Doncs anem a unes 5 clàusules habituals que podrien ser abusives. Per exemple, l'inquilí assumeix totes les reparacions de l'habitatge que s'hagin de produir durant la seva estada. Això es pot fer o no es pot fer?
Això és il·legal.
Això és
si
il·legal.
Es refereix a reparacions estructurals o necessàries per a l'habitabilitat de l'habitatge.
Per tant, no...
Això no seria... Bueno, en tot cas, seria una clàusula que es podria considerar nul·la o que no tindria validesa perquè correspon al propietari i no pas a l'inquilí.
Per tant, anem tothom a revisar els seus contractes a veure si tenim aquesta clàusula. Una altra
Correcte.
Que hi podríem tenir. El llogater pagarà totes les despeses de la comunitat.
Com deia abans, si pactem les ordinàries, la neteja, el manteniment de l'ascensor, tot inclòs, això ho podríem pactar. Les extraordinàries, façana, qualsevol pagament sobrevingut de qüestions de l'edifici, estructurals, corresponen al propietari.
I no ens les poden traspassar els llogaters.
No ens les poden traspassar.
Una altra clàusula que hem de tenir en compte perquè és abusiva. El propietari pot entrar a l'habitatge per revisar-ne l'estat.
Mai de la vida.
No pot entrar mai mentre nosaltres hi estiguem vivint.
I mentre no hi estiguem. Vull dir, en el moment en el que jo tinc un habitatge llogat, aquell habitatge és el meu domicili. És el meu domicili. Per tant, en el cas de que el propietari, per molt propietari que sigui, entrés mentre jo tinc arrendat aquell pis, estaríem parlant de violació de domicili. Això és un delicte bastant greu. Per tant, el que pot fer el propietari és, home, si li fa il·lusió veure pis i em truca per telèfon i em pregunta si pot venir i jo li dono permís exprés, home, doncs aleshores podrà entrar, com qualsevol altre convidat. Però venir a fer revisions perquè així ho pactem, això no té ni cap ni peus.
Per tant, allò de presentar-se per sorpresa a veure com tenen els llogaters al meu pis, això no ho podem fer.
No tinc per què obrir-li la porta.
Anem a una altra clàusula. Si el llogater rescindeix el contracte abans del termini, haurà de pagar totes les mensualitats que faltin fins a la finalització.
Compte. Com a molt, podrà pagar o haurà de pagar les mensualitats que faltin fins a la finalització comptant les anualitats que faltin. Si jo porto 3 anys i me'n vaig, com que n'havíem pactat 5, potser se'n podrien reclamar 2 mensualitats, que són els 2 anys que falten. Mai de la vida mensualitats. Imagineu-vos si haguéssim de pagar 24 mesos de lloguer per avisar amb temps i forma que els 3 anys marxo perquè m'han donat una feina en qualsevol altre lloc. Seria una absoluta bestiesa. Per tant, no. Parlem de quantes anualitats queden, això ho transformem en les mensualitats que el propietari sí que podria reclamar.
Per tant, si em queda un any, una mensualitat. Si em queden 2 anys, 2 mensualitats. Però aquí sí que podem pactar, no? Si podem deixar per escrit el contracte que si jo el rescindeixo hauré de pagar com a mesura compensatòria una mensualitat, per exemple, independentment dels anys que em quedin. Això es pot fer?
A veure, hi ha qüestions que les podem valorar. però d'entrada el que seria desitjable és seguir el que hem establert.
Anem a una altra clàusula. El llogater renuncia al seu dret de pròrroga legal del contracte.
Aquesta clàusula seria nul·la de ple dret. La pròrroga legal era el que dèiem abans. Si jo tinc un contracte per un termini de 5 anys, que és el que estableix la llei, però l'hem pactat de 3, jo no puc renunciar a la pròrroga de 3 a 5 anys. I dir-te, és la LAU estableix aquests terminis i, per tant, la pròrroga és obligatòria i no ens poden fer fora abans. Per tant, no és un dret que jo pugui renunciar-hi.
I si totes aquestes clàusules ens porten problemes, què podem fer?
Jo, d'entrada, depenent de la relació, evidentment, recomanaria, com sempre, que abans de començar la via judicial, la via de la reclamació, intentem arribar a un enteniment.
Parlem-ne, no?
Parlem-ne, que som persones. Hi ha vegades que costa. Que costa perquè hi ha persones que això del diàleg no ho tenen gaire ben entès i, per tant, és una mica donar-se cops contra una paret. Aleshores sí que hauríem d'iniciar, doncs, algun procés. Com podríem començar això? Home, ho podem començar, a part d'haver-ho fet ja verbalment, comunicar-ho per escrit. Quins són aquests greuges que s'estan produint, aquests incompliments, directament al propietari, amb un burofax, amb un correu certificat. Tenim diverses opcions. En el cas de que això no tingui cap mena de fruit...
Clar, què passa si no ens respon, per exemple?
Respon, però jo ho he intentat. Per tant, jo estic demostrant bona fe. Estic demostrant actuar de manera diligent. És l'altre que està ignorant i, diguem-ne, evadint la seva responsabilitat. No? Per tant, si no respon o es nega a resoldre-ho perquè diu, escolti'm, aquí és que no passa res, tenim altres vies. Podem també assessorar-nos a través de les oficines d'habitatge de les nostres ciutats, per qüestió de mida, no totes les ciutats en tenen, sinó també podem anar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, on podrien assessorar-te i fins i tot iniciar d'una manera més institucional una mediació, si és que aquella que tu has intentat no ha estat fructífera. No?
Per tant, abans d'anar a la via legal, intentem parlar-ne, i si no pot ser entre nosaltres, doncs amb una institució pel mig, no?
Correcte.
En aquest cas, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Correcte. I si aquestes vies, que serien les desitjables, perquè ens agradaria viure en una societat en comú, unió, doncs sí que ens queda com a últim recurs en els tribunals, en la via judicial, i podríem presentar una demanda per incompliment de contracte. En aquest cas, per incompliment de contracte per part, evidentment, de la part propietària.
Doncs ja, per acabar, dóna'ns uns últims consells, perquè, clar, normalment quan anem a llogar un pis estem en una situació molt vulnerable, no?
Sí.
En el sentit que, o sigui, nosaltres necessitem aquell habitatge. N'hem vist molts i tots són molt cars o ens costa molt que tinguin tot allò que voldríem i quan trobem el que se'ns ajusta per lloc, se'ns ajusta per preu, se'ns ajusta per estat, no?, de com està l'habitatge, que no és massa vell. Llavors ens passa que té unes clàusules al contracte abusives o algunes coses que no ens acaben de fer sentir còmodes. I en la situació que estem de vulnerabilitat ens costa doncs dir que no, ho volem allò, no? Perquè pensem, si dic que no aquí, doncs ja em quedo sense pis. Què podem fer?
És cert tot el que acabes d'exposar, és cert que el llogater en aquest cas és la part feble, la part vulnerable de l'equació, però sí que hem d'evitar assumir qüestions que no ens corresponen. Sabent, com deia abans, que algunes d'aquestes són nul·les o encara que les signem, no tindran validesa. Per tant, podran ser impugnables després. Tinguem això present.
Per tant, no hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets.
No hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets perquè, si no, entrem en l'espiral de sempre. Que aquestes coses costen, són feixugues, és abordar una situació conflictiva, certament, però hi ha vegades que, com deia, amb un bon assessorament, amb una persona que en sàpiga al costat, un advocat, unes finques que es dediquin a això abans de fer-ho, ostres, posem-hi tots els ulls per intentar evitar d'entrada problemàtiques que ens poden evitar problemes en el futur.
Per tant, jo crec que el consell més important és llegim-nos bé els contractes, no? Sapiguem què estem firmant i sapiguem que encara que ho hàgim firmat tenim dret, no?, a revisar aquell contracte i que si són clàusules abusives doncs a reclamar.
Correcte, i tinguem present que allò que feia molta il·lusió a l'inici ens lliga durant molts anys.
Clar, 5 anys, eh?
Correcte. És convenient que tinguem en compte aquest petit matrimoni que fem amb el contracte i que, per tant, el tinguem ben conegut, ben mastegat, perquè d'aquesta manera, si tot va bé, és fantàstic, i si no va bé, que no hi hagi una escletxa a través de la qual doncs ens puguin enganxar.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Jan. Ens apuntem tots aquests consells i ho tindrem en compte cada vegada que hàgim de canviar de pis o de llogar-ne un. Gràcies, Jan. Ens trobem al proper programa.
Gràcies, Ona.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment d'una nova reflexió de la nostra artista empordanesa, Roser Martínez, que avui ens parla de fregar plats.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa, Roser Martínez.
Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua, i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra, i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.
Gràcies, Roser. I avui acabarem amb una mica de música. En música d'Oques Grasses, perquè aquest cap de setmana el grup va anunciar el seu comiat. Oques Grasses baixa dels escenaris i ho farà amb un últim concert d'octubre del 2026, és a dir, d'aquí gairebé un any. Així que avui acabem amb el seu Corre pels camps. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Sé que no ho he fet bé 30.000 cops, jo també he estimat malament. Se'm fa difícil reconèixer els meus errors. I avui corre pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Ei, sé que no en tinc una merda corrent. Tinc clar que he d'anar a poc a poc. Que trist va ser veure't plorant l'últim moment. I avui corre pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah. Ei, ple de pors va corrent el nen de dins, tan petit, tanta por, ja no hi ets però estic amb mi, ja no hi ets però vens amb mi. Ja em diràs si es fa de dia quan
n'hem passat prou fred. Ja em diràs si es fa de dia i no ho veus que torna la calor. L'olor del primer amor canvia l'aire per sempre i només pot ser així. Passant anys i jo encara segueixo somiant sense haver de dormir. Vull cantar-te com ho fan els grills i que no et passi mai res dolent. El riu que m'ha vist créixer el tinc dins al costat de la meva gent. Quanta alegria i quanta pena per tu dins. Tota una vida queda enrere per seguir. Jo vull córrer pels camps i...
Sortim de tapes, perquè a l'escala el dijous ja no és un...